Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que és dimarts i avui ens despertem amb 14 graus a Girona, 16 a la Roca del Vallès i 18 a Badalona. El dia en què arrenca l'Assemblea General de les Nacions Unides amb els ulls posats al Líban, que ha rebut el pitjor atac en dècades per part d'Israel. Quasi 500 morts i 1.600 ferits és el balanç dels bombardejos contra posicions de Hezbollah. Els líders mundials ja han començat a arribar a Nova York i s'acumulen també les crides a la contenció.
I can say that we are almost in a full-fledged war.
En tiempos de conflicto hay que asegurar principios fundamentales como el derecho internacional o los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Y a evitar un embrasement regional...
Joe Biden, Josep Borrell, Pedro Sánchez o el ministre exteriors francès reclamen una desescalada de la regió. No sembla que aquesta sigui per això la intenció del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu.
Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones.
Que avisa la població libanesa que s'allunyi de les posicions que ocupa la milícia xiïta. L'altra imatge de les últimes hores són les cues que hi ha a les carreteres de la gent fugint del sud del país. I aquí a casa nostra la política passa per dos fronts. Un és el sostre de despesa que torna a votar-se dijous al Congrés dels Diputats. És una votació que es considera que és l'avantsala dels pressupostos i tot apunta que Junts, igual que va fer el juliol, votarà que no.
No pot ser que diguin, escolti, per culpa de 7 no hi haurà pressupostos. Bueno, serà de 100 i pico que no se saben adaptar.
Aquest és un front. L'altre front, el clima enverinat Esquerra Republicana, després que Junqueras hagi passat a l'atac i hagi negat saber res de l'estructura B. Al matí de Catalunya Ràdio vam poder escoltar ahir les dues parts, el mateix Junqueras i Teresa Jordà, de la candidatura avalada per Marta Rovira.
Tota la responsabilitat de gairebé tot, jo crec que amb una única excepció, d'allò que va haver-hi, que es van conjurant que no ho sabés.
O la gran traïció que parla Oriol Junqueras és perquè Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell.
Avui en parlarem en tertúlia amb Vicenç Sánchez, Sergi Sol, Anna Grau i Montserrat Nebrera. I tot això en un dia en què és molt especial també pel matí de Catalunya Ràdio, perquè a partir de les 9 estarem de festa.
Mira'm com el sol ens mira, la teva pell brilla, sembla una postal barata.
Avui parlem des d'un mitjà que el 14 de novembre d'aquest any farà 100 anys. 100 anys de la ràdio, de Ràdio Barcelona. I avui farem una festa per celebrar aquests 100 anys. Si ens voleu acompanyar, serem al Palau Robert de Barcelona celebrant aquests 100 anys de la ràdio amb noms tan icònics d'aquest mitjà com, per exemple, Antoni Bassas, Gemma Nierga, la Neus Bonet o l'Albert Tom. I amb actuacions també de la SU, com sentim, de Guillem Roma o la Ludwig van.
Passeu, aplaudiu, convideu-me a un cubata, dilapidem-nos mútuament al sal, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou.
També s'acompanyen els actors Ivan Lavanda, Mireia Portes, per parlar de l'estrena de l'obra Turisme Rural. Tindrem moltes sorpreses més. Parlarem també amb l'Eloi Vila del seu programa que fa a TV3, amb la tertúlia habitual, amb actuacions amb el Joel Díaz i companyia. Tot això avui, que és dimarts 24 de setembre. Felicitats a totes les Mercès. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb el restabliment de la circulació als municipis del Baix Empordà, que ahir es va veure seriosament afectada per la pluja, 60 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Hi ha hagut també diversos baixos inundats.
I a Brussel·les?
Porta la Xina a l'Organització Mundial del Comerç per la investigació que el govern de Pequín va engegar sobre els lactis europeus. La Comissió Europea apunta que és una investigació absolutament aleatòria perquè considera que és una represàlia pels aranzels que es van anunciar als cotxes elèctrics xinesos.
I amb què s'ha anat a dormir als Estats Units?
Amb l'anunci que Kamala Harris farà aquesta setmana una visita a la frontera, amb Mèxic. Segons diuen els mitjans, com el New York Times, Harris busca contrarrestar així l'avantatge que li porta Donald Trump en matèria d'immigració.
I amb quin tema dinaran avui a la Xina?
Doncs abans que parlàvem dels aranzels als cotxes elèctrics, els Estats Units ara plantegen prohibir que els cotxes amb connexió a internet portin programari software fet a la Xina. L'argument oficial és que hi ha una certa por a que el govern xinès recopili dades dels conductors americans.
Avui és dimarts 24 de setembre. El dia comença amb molts núvols, amb algunes boires, amb alguna gota passatgera al nord de Catalunya, i aquest matí ja podria aparèixer alguna primera tempesta al sud de les comarques de Girona, també a la zona del Maresme i del Vallès. Les tempestes més fortes, però, creiem que apareixeran a la tarda, precisament a les comarques de Girona. Aquí hi ha avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen que podrien caure fins a 20 litres en mitja hora, i també podrien aparèixer alguns ruixats al Pirineu. A la resta de Catalunya, en general, farà més sol, i en aquests llocs les temperatures podrien pujar entre els 25 i 29 graus.
Doncs tot això, avui que és dimarts 24 de setembre, on a partir de les 9 del matí serem al Palau Robert, com dèiem, de Barcelona, una festa de la ràdio que farem. Per cert, portes obertes, si voleu acompanyar-nos, podeu passar des de les 9 fins a la 1 i serem allà, i a 10:15 no us podeu perdre aquesta tertúlia que farem amb els pesos pesants de la ràdio, amb Neus Bonet, amb Alberto, amb Gemma Nierga i Antoni Bassas al Palau Robert. Però abans, són les 6:05. Ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant d'Israel, que llença l'atac més mortífer al Líban en dècades. Almenys mig miler de persones han mort i més de 1.600 han resultat ferides pels intensos bombardejos de l'exèrcit contra posicions de Hezbollah al sud i a l'est del Líban. Uns atacs que, a més, han provocat la fugida massiva de desenes de persones, de desenes de milers de persones.
L'objectiu dels atacs, diu el govern israelià, és acabar amb la infraestructura militar de la milícia xiïta libanesa. L'exèrcit assegura haver destruït 1.600 objectius de Hezbollah, i el primer ministre Benjamin Netanyahu s'ha adreçat als libanesos per demanar-los que s'allunin de les posicions de la milícia.
L'exèrcit israelià us ha advertit que eviteu el perill. Preneu-vos aquesta advertència seriosament. No deixeu que Hezbollah posi en perill les vostres vides i la dels vostres éssers estimats. No deixeu que Hezbollah posi en perill el Líban. Si us plau, allunyeu-vos del perill ara. Un cop finalitzada la nostra operació, podreu tornar amb seguretat a casa vostra.
You can come back safely to your homes.
La crisi ha portat el Ministeri d'Exteriors espanyol a recomanar als seus ciutadans al Líban un miler que abandonin el país. Hi ha un pla d'evacuació previst, afegeixen que s'activarà en cas que sigui necessari.
Anem cap a Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Cues per comprar pa o gasolina. Els libanesos es preparen per al pitjor i col·lapsa l'única autopista del Líban amb milers de cotxes fugint dels bombardejos i les amenaces israelianes. L'exèrcit d'Israel ha ordenat a la població de zones pròximes a Hezbollah que marxi de casa.
Estan trucant a tothom i amenaçant-nos per telèfon. Per això som aquí, per recollir el nostre fill de l'escola. La situació no és gens reconfortant.
El govern libanès ha activat un pla d'emergència, ha tancat les escoles i les ha habilitat per acollir els desplaçats. A Israel s'ha aprovat la declaració de situació especial a tot el país. Des de Jerusalem, Roser Oliver Olivella, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui arrenca l'Assemblea General de l'ONU amb la tensió disparada al Pròxim Orient.
Abans del seu discurs, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que treballa per una desescalada al Líban. Els països de la regió rebutgen l'ofensiva israeliana.
Anem cap a Nova York, Francesc Garriga.
Després de 2 anys amb la tensió centrada a Rússia i Ucraïna, l'Assemblea General de les Nacions Unides, que arrenca aquesta tarda, virarà cap a l'Orient Mitjà. La tensió a la regió es traslladarà a Nova York, on s'acumulen els caps d'estat i de govern. La segona intervenció de la jornada serà la del president dels Estats Units, Joe Biden, que aquest dilluns, abans de sortir de la Casa Blanca, ha assegurat que el seu objectiu és desescalar la situació. A la jornada de dimarts també intervindrà el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, que ja en la prèvia ha acusat Israel de voler fer expandir el conflicte. Durant el dia, també escoltarem els discursos d'altres actors de la zona, com Turquia, Qatar i Jordània. Des de Nova York, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I les declaracions i entrevistes aquí, en aquest programa, en la Ràdio Pública Catalana, tenen les seves conseqüències. Oriol Junqueras, que insisteix, va insistir ahir en aquest programa, negar cap responsabilitat en l'estructura B d'Esquerra Republicana. El candidat ha tornat a presidir el partit, que vol tornar a presidir el partit, assegura que els impulsors d'aquesta estructura paral·lela es van conjurar perquè no en sabés res mentre era a la presó.
L'expresident dels Republicans, que ha tornat a carregar contra Marta Rovira i els seus afins a la direcció, feia aquestes declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Es van conjurar en que no ho sabés. Des del gener del 2018 va haver-hi algunes persones que van decidir prendre un seguit de decisions i que un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés i que quan vaig sortir de la presó, doncs, continués sense saber-ho.
I Rovira, que ha indicat a través de les xarxes socials que, per responsabilitat, no pensa replicar les acusacions contra ella fins que deixi la secretària general.
Qui sí que ho ha fet ha estat la diputada del Congrés, Teresa Jordà, una de les cares visibles de la candidatura alternativa Nova Esquerra Nacional. Jordà, també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, parlava de revenja.
Que el problema o la gran traïció que parla Oriol Junqueras és perquè Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell en aquest Congrés del 24, perquè això es va demanar. Oriol Junqueras li va demanar a la Marta Rovira. Llavors, quina és la traïció? Que la Marta Rovira consideri que hi ha un nou cicle polític, que cal canvi de lideratges.
I enmig d'aquest tens clima precongressual, la també diputada al Congrés, Montse Bassa, ha comunicat a la direcció que deixa l'escó.
Mentrestant, sense el suport de Junts, el govern espanyol té difícil, gairebé impossible, poder elaborar uns nous pressupostos per l'any que ve.
Els de Puigdemont ja han advertit que tornaran a votar en contra de la senda d'estabilitat si l'executiu espanyol no modifica la seva proposta. Davant d'això, el PSOE pressiona els populars, que ja han anunciat que no estan disposats a salvar el govern de Sánchez a la votació de dijous al Congrés.
Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
Amb el no de Junts sobre la taula anunciat per Jordi Turull.
Aquest repartiment ha de ser equànim i per això els vam votar en contra. A partir d'aquí ells ho saben i si volen aconseguir el nostre vot saben que això no pot ser la mateixa proposta que l'altra vegada i esperarem.
El PSOE busca el suport dels populars. Esther Peña advertia els de Feijó de les conseqüències de votar en contra de la senda d'estabilitat.
Lo que es seguro es que el señor Feijó perderá cualquier oportunidad, por pequeña que fuese, de presentarse ante los españoles como un político de Estado. El líder menguante, que es Feijó, ya solo trabaja para él. I en su partido muchos se están dando cuenta.
I Feijó ha estat contundent. No salvarà cap votació del govern de Sánchez, a qui recomana que deixi d'arrossegar-se davant de Junts. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el Consell de Ministres aprovarà avui l'actualització de les previsions macroeconòmiques per als pròxims anys. L'executiu ja ha avançat que ha revisat a l'alça la previsió de creixement per aquest any fins al 2,7%.
Són 3 dècimes més que en la seva previsió anterior. La xifra l'ha anticipat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en una entrevista a Telecinco, on ha defensat que la majoria d'analistes també pronostiquen aquesta pujada de l'economia espanyola.
Nosotros vamos a ir en línea de lo que están haciendo los expertos y le puedo actualizar que para este año 2024 elevaremos nuestras previsiones económicas de un crecimiento del 2,4 al 2,7%.
I el govern espanyol manté el compromís de reduir el dèficit públic al 3% d'aquest any i a l'1,8% d'aquí a 3 anys.
Uns objectius més assumibles si l'economia continua creixent. En aquest sentit, l'executiu treballa en l'elaboració del pla fiscal per als pròxims 4 anys, que en principi havia de remetre a Brussel·les aquest divendres, però que finalment presentarà a mitjans d'octubre.
I l'executiu de Pedro Sánchez també aprovarà avui, tot i que amb mesos de retard, el nou pla del clima que li exigia Europa.
El document que rebrà el vistiplau del govern espanyol marca el camí a seguir per impulsar les energies renovables i endureix els objectius de descarbonització de l'economia espanyola. De fet, fixa el compromís que l'any 2030 el 81% de l'energia que es consumeixi a l'estat espanyol sigui renovable. Espanya és un dels 17 estats de la Unió Europea que encara no havien entregat a Brussel·les els seus plans definitius d'energia i clima. De fet, aquest mateix mes, l'executiu comunitari havia insistit en la necessitat d'entregar aquests plans el més aviat possible.
2:30 serà 6:45 del matí. Us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Departament de Justícia tanca la investigació interna de les protestes dels funcionaris a les presons del mes de març sense depurar cap responsabilitat.
Sí, Justícia conclou que no cal sancions perquè els serveis dins les presons van quedar coberts durant el bloqueig dels funcionaris. Els sindicats van dur a terme aquests bloquejos per l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric i van organitzar les protestes sense convocar formalment una vaga.
I la síndica de Greuges, en canvi, havia fet un informe descrivint que les protestes van provocar el confinament forçós de 4.000 interns i l'anul·lació de visites de familiars i advocats.
En aquest sentit, una quinzena d'entitats dels drets humans mantenen denúncies a diferents jutjats. Iñaki Rivera és director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans i demana saber les raons per absoldre alguns dels funcionaris.
Ara mateix demanem a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya com s'ha portat aquesta investigació i en base a què tot queda arxivat.
Rivera denuncia una doble vara de mesurar a l'hora d'aplicar sancions a funcionaris i a presos.
I mentrestant, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona mantenen aquests dispositius policials per les festes de la Mercè i de Santa Tecla de Tarragona, que tenen com a gran objectiu detectar la presència d'armes blanques.
Aquesta nit passada no hi ha hagut incidents destacats, sí que s'ha sabut de la detenció d'un home diumenge per portar un matxet a la platja del Bogatell.
I el pla de seguretat que aplica Mossos i Guàrdia Urbana durant la festa major de la capital compta amb la participació de 5.000 agents.
Aquest últim detingut va amenaçar els policies que l'escorcollaven amb el matxet i va intentar fugir. Aquesta pressió policial al carrer provoca una immediata reducció de la tinença de navalles i gabinets, segons la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, Montserrat Iglesias, entrevistada al matí de Catalunya Ràdio.
Quan tu augmentes la presència policial i els controls, aquestes mateixes persones que han decidit, per les raons que siguin, portar aquesta arma blanca, tornen racionalment a analitzar si els hi surt a compte portar l'arma blanca o no. Sabent que hi haurà més presència policial, sabent que hi haurà més controls, aquí augmenten els riscos davant de les oportunitats.
I el Regne Unit vol erradicar la tendència creixent de morts per arma blanca al país, sobretot entre gent jove. Per això ha decidit prohibir a partir d'avui portar ganivets de grans dimensions. Londres, Coia Ballester.
Uns 250 joves i adolescents van morir l'any passat a Anglaterra i Gales per atacs amb ganivets o matxets. L'actor Idris Elba, protagonista de diverses superproduccions a Hollywood, ha liderat una campanya que ha impulsat la prohibició d'aquestes armes.
Prohibint ganivets i matxets no s'aturarà el problema, però simbòlicament estem dient al país que no es tolerarà, que cuidem dels vostres i volem trobar una manera d'erradicar aquest problema.
Des d'avui és il·legal tenir-ne, fabricar-ne o vendre-les. Abans de la prohibició, el govern ha aplicat una amnistia per entregar-les i n'ha recollit milers a les comissaries. Des de Londres, Coia Ballester Brumós, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Tot això avui, que és dimarts 24 de setembre del 2024. Més notícies amb Albert Montilla, Joan Trias, Àlex Bosch i Berta Torrades. Comencem per les pluges de les últimes setmanes. No han revertit la tendència i les reserves dels embassaments continuen a la baixa. De fet, tot apunta que al novembre segurament s'hauran de tornar a endurir les restriccions per la sequera.
Així és, les conques internes estan ara mateix al 28%, un punt per sota que fa un parell de setmanes. A més, les previsions a mitjà termini indiquen que l'octubre serà més càlid del que és habitual i menys plujós. Per tant, difícilment supliran els pantans. Mont Salomà és la cap de comunicació de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Si es manté la situació actual i la tardor no aporta pluges quantioses importants a les capçaleres, la previsió és que al llarg del mes de novembre probablement s'arribi als llindars que tocarien ja l'excepcionalitat.
Actualment estan en emergència per sequera els municipis que s'abasteixen del sistema d'Arnius Boadella i del riu de Riudecanyes. I les poblacions que beuen del sistema Ter Llobregat, amb 6 milions de persones, estan en la fase prèvia a l'excepcionalitat.
I l'aiguat que va caure ahir a la tarda a la costa del Baix Empordà va inundar Platja d'Aro i va obligar a tallar una sortida a la C31 al municipi durant unes hores. Girona, Roger Santaló.
Els bombers van rebre una trentena d'avisos per la pluja entre Calonge i Sant Feliu de Guíxols per vehicles negats i inundacions de baixos. A Castell-Platja d'Aro, on van arribar a caure 18 litres per metre quadrat en 10 minuts, els embornals no van poder engolir l'aigua i diversos comerços van quedar inundats. Manel Canadell, president de l'Associació de Comerciants de Platja d'Aro, demana que es millori el clavegueram, tot i que s'hi han fet obres recentment.
No sé què és el que passa, que per si bé això es va fer per solucionar aquest tema, que ja ve d'anys, és endèmic, però tampoc ho ha arreglat i les obres s'han fet, perquè tots els que estem aquí són testimonis.
Des de Girona, Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I presó permanent revisable per l'home que va assassinar entre el 2018 i 2019 tres dones a València i va intentar-ho amb tres més.
El Tribunal Suprem corregeix sentències anteriors, el considera un assassí en sèrie i el condemna a pagar 140.000 euros als familiars de Marta Calvo, l'última de les seves víctimes, el cos de la qual encara no han trobat.
València, Pepa Ferrer.
Aquesta era la lluita de la mare de Marta Calvo, presó permanent revisable per a l'assassí de la seva filla. I així ho ha establert el Tribunal Suprem en aplicació de l'article 140.2 del Codi Penal. Jorge Ignacio Palma tenia una sentència dels tribunals valencians de més de 159 anys de presó per l'assassinat de la jove d'Estivella i dues dones més. El Suprem l'ha corregida. La mare de Marta Calvo dona la via judicial per tancada, però continuarà lluitant per saber on està el cos de la seva filla. Pepa Ferrer, des de València, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I condemnen a 18 anys de presó un home per agressió i abús sexualment, abusar sexualment a tres noies menors d'edat a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. El jutge dona credibilitat a les declaracions de les víctimes al judici on l'acusat va negar els fets que van passar fa 4 anys.
La sentència també fixa una indemnització per les víctimes de 24.000 euros. Al judici, el fiscal demanava 24 anys de presó pels delictes continuats d'agressió i abús sexual. L'home tenia una relació sentimental amb una dona i acollien les tres noies en una casa a Gavarra, al terme de Coll de Nargó. Una de les joves era la filla de la seva parella, i les altres dues estaven en règim d'acollida en el moment dels fets, ja que el seu país d'origen es trobaven en situació de risc. Al judici, les menors van declarar que els abusos van tenir lloc entre el setembre i el desembre de l'any 2020, després que l'home se separés de la seva parella.
I a Lleida investiguen si una menor de 15 anys que es va suïcidar a la Fondarella, al Pla d'Urgell, la nit de Cap d'Any, hauria estat víctima d'una agressió sexual. De moment hi ha un sospitós.
Sí, és un home de 28 anys i també de Fondarella. Està investigat per agressió sexual perquè arran de la investigació del suïcidi el jutjat va sospitar que hauria tingut relacions íntimes amb la noia menor de 16 anys. Haurà de declarar davant del jutge el dia 4 d'octubre. La noia era molt coneguda i el seu suïcidi va causar una gran commoció a Fondarella i al conjunt de la comarca.
I encara una altra pressió sobre una altra notícia sobre una agressió a Porreig. Presó provisional per un home de 82 anys, de Porreig, al Berguedà, acusat d'agredir sexualment una menor. El detingut i la víctima són de la mateixa família. Porreig, Nàtia Dell.
Els Mossos, que porten el cas, van detenir l'home dijous de la setmana passada. La jutgessa de Berga, que li va prendre declaració, l'acusa d'agressió sexual amb accés carnal i amb aprofitament per vincle parentiu. A banda d'enviar-lo a la presó, sense fiança, també li prohibeix comunicar-se i acostar-se a la víctima, que té menys de 16 anys. El cas està sota secret d'actuacions. Des de Porreig, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en plan internacional i en plena crisi diplomàtica entre Venezuela i Espanya, el president Nicolás Maduro i la vicepresidenta i ministra del Petroli, Delcy Rodríguez, s'han reunit al Palau Presidencial amb dirigents de Repsol.
L'objectiu de la trobada, segons ha informat la televisió pública veneçolana, ha estat signar i fer avançar nous acords de cooperació energètica. Maduro, però, deia, sense gaires concrecions, que havia estat només una bona reunió.
Los directivos de Repsol de España, con los cuales tuve una buena reunión hoy, España tenemos extraordinarias perspectivas de desarrollo.
El 13 de setembre passat, la vicepresidenta veneçolana ja es va reunir amb un dels dirigents de la petroliera espanyola per discutir sobre aliances estratègiques, segons van informar en aquell moment els mitjans oficials. Aquella reunió es va produir la mateixa setmana que el president del Parlament instava el govern de Maduro a trencar tota relació amb Espanya.
I el sospitós d'intentar cometre un segon atemptat contra el candidat republicà a la presidència dels Estats Units, Donald Trump, ha ingressat a presó fins al judici.
La decisió judicial s'ha sabut després de la compareixença de Ryan Routh, de 58 anys, davant un tribunal federal. S'enfronta a dos càrrecs per delictes relacionats amb la tinença d'armes, però l'acusació pública intentarà processar-lo per intent d'assassinat d'un candidat polític important.
I coincidint amb l'audiència d'avui, la Fiscalia ha fet pública una carta del detingut feta fa mesos, on expressava el desig de matar l'expresident nord-americà.
En l'escrit, dirigit a tot el món, sembla avançar-se a un intent d'assassinat fallit i ofereix $150,000 a qui acabi el que ell no va poder fer. Aquest paper era dins d'una caixa on també hi havia 4 mòbils, munició i un tub metàl·lic. L'havia deixat a casa d'un conegut que no la va obrir fins després de l'incident. Va ser llavors quan ho va posar en coneixement de la policia.
I el propietari i fundador de Telegram, Pavel Durov, adverteix que comunicaran les dades d'aquells que no respectin les regles de la plataforma de missatgeria si la justícia els hi demana.
Durov, que el van detenir i imputar a França a finals d'agost per la difusió de continguts il·legals, ha avisat que les adreces IP i els números de telèfon dels usuaris que infringeixin les seves normes podran ser divulgats a les autoritats competents si hi ha una demanda legal. L'anunci té l'objectiu de dissuadir els delinqüents que es vulguin saltar les normes de la xarxa social per vendre productes il·legals. Fins ara només facilitaven les dades en cas de terrorisme.
I ara afegim-hi tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Amb Rosalía, perquè avui és protagonista per partida doble, ha anunciat nova música per demà 25 de setembre. La cançó es dirà Omega i és una col·laboració amb el cantant i productor Ralphi Chu. En les últimes hores, Rosalía ja havia avançat a través del canal de WhatsApp un petit fragment de 20 segons cantant a capella del que podria ser un dels seus nous temes. I per cert, que Rosalía és qui ha triat per aquesta nit la música que sonarà durant el Piro Musical de la Mercè.
La segona.
El Barça, que lluirà el logo de Coldplay al clàssic del Bernabéu del proper 27 d'octubre, segons ha avançat el diari Esport. Recordem que el 2022 el Barça i Spotify van arribar a un acord de patrocini i en cada clàssic han lluït samarretes de Drake, Rosalía i l'any passat va ser amb Karol G.
Encara una tercera cançó. Això és Sara Baras.
Perquè hi ha hagut polèmica a Sant Sebastià amb el director català de cinema Albert Serra, que presenta la pel·lícula Tardes de Soledad, que segueix la vida del torero peruà André Rocarrey. La pel·lícula, com dèiem, ha arribat al festival ja en polèmica després que s'ha eliminat el Premi Nacional del Ministeri de Cultura de Tauromàquia i amb el PACMA demanant la retirada preventiva d'aquesta pel·lícula.
I els esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
La lesió de Ter Stegen és molt greu. El porter, que ja ha passat pel quiròfan, estarà un mínim de baixa de 8 mesos.
Ha estat operat del trencament total del tendó rotulià del genoll. Haurà d'afrontar aquests 8 mesos de baixa en una recuperació llarga, ja que és la tercera operació en aquesta cama. El blaugrana arrossega problemes des de fa 6 anys. El Barça té ara marge salarial per fitxar. Javier Tebas, president de la Liga.
Yo no sé de toda esa cuestión, si la dirección deportiva piensa todo eso, si confían que siga el portero suplente, no lo sé. Entonces, tiene esa posibilidad de incorporar. Sé que no es obligatorio que sea un portero, ¿no?
I Luis Enrique recorda l'enfrontament amb el Barça de la Champions com una mala experiència personal.
El 30 de setembre Movistar estrena un documental sobre l'ex-tècnic del Barça i com a aperitiu aquestes declaracions de l'ex-entrenador blaugrana sobre el PSG-Barça de Champions de la temporada passada.
Fue horrible la eliminatoria del Barça. Lo siento, se unió todo lo emocional. Volver a casa era una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador. Y una sensación horrible para mí, horrible para mis hijos y mi mujer. Horrible. Madre mía, no me puedo imaginar una final contra el Barça.
I el Madrid, que juga avui contra l'Alavés.
A partir de les 9, els madridistes estan a 4 punts del Barça. La jornada ens porta 2 partits més. Sevilla-Valladolid-València-Osasuna. A partir de les 7, jugat a primera, Betis-1-Mallorca 2. Mentre que el Joventut s'estrena avui a Europa, quarts de 9, partit contra el Hapoel d'Israel en el seu debut a l'Eurocup.
I avui, a partir de les 9, serem a Palau Robert. Canalies, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Vindràs, eh?
I tant, i tant, i tant.
Des de 9 a 12. Fins a la 1.
Ah, fins a la 1? Ah,
perquè els del que no sortia aquí també, també faran el seu.
També ens hi quedarem, doncs.
I per ser, a partir de les 11, ens acompanyarà l'Ivan Lavanda i la Mireia Portes, que ens parlaran de la seva comèdia de terror que han estrenat amb èxit al Teatre Borràs, que es diu Turisme Rural.
Sabeu a qui hauran entradetes per regalar, mira què et dic.
Ah, sí? Regalarem sí. Per la gent que vingui? Aleshores, mira, espereu venir a veure Palau Robert a partir de les 9.
Vinga, va.
Però abans, sapiguem què no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Avui he passat la nit del lloro pensant que la Mercè cada any sembla menys una festa major i més un festival d'arts al carrer. Un festival d'arts al carrer collonut, ojo, però jo crec que podríem convenir que els elements, diguem-ne, tradicionals que podríem fer de la Mercè una festa major són cada vegada més minoritaris i desperten cada vegada menys interès. Aviam, encara hi ha gegants, encara hi ha correfoc i castells i balls de bastons, encara hi ha el pregó i les sardanes, ja ho sé, però el que jo observo és que aquests actes folclòrics en què la festa conserva encara alguna relació amb la identitat de la ciutat són cada vegada més una excepció en un marc d'escenaris en què el consistori, i això jo ho celebro molt, es gasta la pasta en un tipus de cultura que normalment viu gairebé en la clandestinitat. I això, penso, pot tenir relació amb el fet que potser el que passa és que Barcelona cada vegada té menys identitat. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra, trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang.
Trencar el llit una vegada. T'ho he explicat mai o no? Sí, no?
Jo ho vaig sentir.
Ah, tu,
jo
no
l'havia sentit al costat, Ricard. De fet, em vas despertar.
Sí.
Jo també l'havia de trencar aquella nit.
Però no vas trencar res, tu. Sí, havia de ser al revés, i
sí,
al final...
Sí, noi, les històries funcionen així.
A vegades...
Noi, bé, arrenco, okay.
Sí, tant.
Sí, no, però aquest soroll no. Tant de bo hagués sigut aquest soroll tan plàcid.
Què bé, era? Era una cosa...
Més de fusta.
Més de fusta?
Va ser més...
Ah, sí, era més.
Més pam-pam.
Ah, no recordo.
Vaja, tu i Pilar Rahola esteu al mateix llit.
Ah, anava a dir, al mateix llit, no.
Què? Que jo sàpiga. Va. Bé, bona Mercè i alegria amb en peu de guerra dels Catarres, cançó, per cert, que dediquem a tots el jovent barceloní que a aquestes hores del matí està arrossegant els seus cossos cap a casa. De fet, encara els tenim per aquí davant de la ràdio, alguns que van passant. I nosaltres celebrem que els Catarres han anunciat nou disc per al 2025. Serà el 6è àlbum d'estudi, ja fa mesos que l'estan preparant. La maquinària per veure'ls en directe s'ha activat, apunteu les dates. 4 de maig a Girona, a les escales de la Catedral, el Festival Estrenes, i el 31 de maig a la sala Rasmatàs, el Festival Empremtes.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
L'operació a la regió de Kursk ajuda...
Després de mesos de guerra desastrosa entre Israel i Gaza...
Estem pendents aquí, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. Catalunya migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
A les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Israel llança l'atac més mortífer al Líban en dècades.
Almenys mig miler de persones han mort i més de 1.600 han resultat ferides pels intensos bombardejos de l'exèrcit contra posicions de Hezbollah al sud i a l'est del Líban. Uns atacs que, a més, han provocat la fugida massiva de desenes de milers de persones. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu adverteix.
L'exèrcit israelià us ha advertit que eviteu el perill. Preneu-vos aquesta advertència seriosament. No deixeu que Hezbollah posi en perill les vostres vides i la dels vostres éssers estimats. Si us plau, allunyeu-vos del perill ara. Un cop finalitzada la nostra operació, podreu tornar amb seguretat a casa vostra. To your homes.
I la guerra oberta Esquerra Republicana pel lideratge del partit es va traslladar ahir als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. Oriol Junqueras nega tenir res a veure amb l'estructura B de la formació. De fet, sosté que li van amagar mentre presidia el partit des de la presó.
I Teresa Jordà, des de la candidatura rival, l'acusa d'actuar amb ànim de revenja. També són declaracions al programa.
Des del gener del 2018 va haver-hi algunes persones que van decidir prendre un seguit de decisions i que un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés.
Que el problema o la gran traïció que parla Oriol Junqueras és perquè Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell.
Són entrevistes que podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. I el govern espanyol revisa a l'alça la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,7%, en 3 dècimes més del que havia apuntat fins ara.
L'executiu inclourà aquesta xifra en el nou quadre macroeconòmic per als pròxims 3 anys que aprovarà el Consell de Ministres avui i després remetrà a Brussel·les. Carlos Campos, el ministre d'Economia.
Nosotros vamos a ir en línea de lo que están haciendo los expertos y le puedo actualizar que para este año 2024 elevaremos nuestras previsiones económicas de un crecimiento del 2,4 al 2,7%.
I us avança també el Matí de Catalunya Ràdio. El Departament de Justícia tanca la investigació interna de les protestes dels funcionaris a les presons del mes de març sense depurar cap responsabilitat.
Unes protestes que van provocar el confinament forçós de 4.000 interns i l'anul·lació de visites a familiars i advocats, segons la síndica de Greuges, Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, i demana saber les raons per absoldre alguns dels funcionaris.
Ara mateix demanem a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya com s'ha portat aquesta investigació i en base a què tot queda arxivat.
I les pluges de les últimes setmanes no han revertit la tendència i les reserves dels embassaments continuen a la baixa. Estan al 28%.
Tot apunta que al novembre s'hauran de tornar a endurir les restriccions per sequera. Montse Lomà, de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Si es manté la situació actual i la tardor no aporta pluges quantioses importants a les capçaleres, la previsió és que al llarg del mes de novembre probablement s'arribi als llindars que tocarien ja l'excepcionalitat.
Mentrestant, cau una xarxa que va estafar dues dones fent-se passar per Brad Pitt.
Feien creure a les víctimes que realment estaven parlant amb l'actor de Hollywood i que els proposava inversions. Llanos Olivares és portaveu de la Guàrdia Civil.
Una vez que se habían ganado la confianza de sus víctimas, utilizaron plataformas de mensajería instantánea para intercambiar mensajes y correos electrónicos, hasta llegar a un punto en el que ellas creyeron estar guaseando con el mismo Brad Pitt. Les prometía una relación sentimental y un futuro juntos.
I els experts preveuen que la intel·ligència artificial provocarà una revolució en la recerca mèdica contra el càncer.
Maria Blasco és directora del Centre d'Investigacions Oncològiques.
Ha accelerat moltíssim el poder obtenir l'estructura de moltes molècules que són importants per al càncer, no? Algo que se tardava abans mesos, inclús anys, ara es pot fer amb minuts, no? Amb algoritmes d'intel·ligència artificial.
Avui justament és el Dia Internacional de la Investigació d'aquesta malaltia.
I repassem ara les portades de la premsa amb l'Albert Montilla. Què diuen els diaris, Albert?
Comencem pel Periódico, que avui publica una entrevista a Salvador Illa, en portada, destacant una declaració del president on diu que la solidaritat no és demanar que uns territoris financin les rebaixes fiscals d'altres.
I el País i l'Ara cobren avui amb la situació al Líban.
Així és, l'Ara titula que almenys hi ha 492 morts després de l'atac massiu d'Israel. La Vanguardia també publica una fotografia sobre les cues de vehicles abandonant el Líban, però aposta per obrir amb la transició energètica. Diu que Espanya preveu que el 2030 el 80% de l'energia elèctrica sigui renovable. Recordem que ara amb prou feines arribem al 50%.
I atenció amb la fotografia del Mundo.
Publica la imatge de Pedro Sánchez assegut davant el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez i titula sobre l'àudio filtrat de la declaració. Diu, els 111 segons del president del govern davant del jutge a la Moncloa. I destaca també una declaració de Sánchez ben gran, que diu en castellà, és mi esposa. Per acabar, el Punt Avui destaca l'entrevista ahir a Oriol Junqueras i Teresa Jordà al matí de Catalunya Ràdio i titula que la crisi entre Junqueras i Rovira es fa més visible i cruenta a Esquerra. El Diari de Tarragona va per feina amb el mateix tema i titula Junqueras es fa el suec.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui es repetiran les tempestes, especialment a les comarques de Girona, el Vallès, el Maresme i també podria haver-hi alguns ruixats al Pirineu. A la resta acabarà fent més sol amb temperatures de fins a 29 graus al sud de Catalunya.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de la Maria Àngels, de Mollà. A casa seva fa una setmana que estan sense internet a causa d'una avaria amb el servei de Movistar.
Jo faig classes de francès, o també soc guia turística, per preparar diferents documents que has d'anar a internet, doncs està, el necessites, o per exemple la meva filla, que també és professora d'anglès i necessita connexions a internet moltes vegades, doncs hem hagut de connectar amb les dades dels nostres mòbils. Però sí que ens empipa el moment doncs, de preparar coses de feina o de preparar doncs, diverses coses, documents que necessites internet.
La Maria Àngels explica que des del servei d'atenció telefònica li asseguren que han traspassat la informació als tècnics, però ja fa una setmana que estan sense internet i de moment ningú no ho ha arreglat.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, des del Palau Robert, commemorant els 100 anys de la ràdio a Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Fem ara un cop d'ull als mercats, que continuen mantenint la ratxa alcista per la rebaixa dels tipus d'interès. La borsa espanyola obrirà avui fregant els 11.800 punts, després que l'IBEX tanqués pujant un 0,38% i marqués nous màxims des del 2015. Cellnex puja un 1,7% i, per contra, la farmacèutica Grifols ha liderat les retallades deixant-se un 3% després que la companyia hagi avançat la sortida de Glanzman de la presidència executiva. Als Estats Units, les borses també han tancat en verd, i a aquesta hora obre amb força la borsa de Hong Kong, que puja més d'un 3%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh?
Sí que anem més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Un jodido capullo se mueva.
Si està bé a la tarda.
Catalunya Ràdio.
6:45, repassem ara la resta de l'actualitat amb Francesc Soler i l'equip del Matí de Catalunya Ràdio.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5 detinguts, 10 investigats i 85.000 euros recuperats. Aquest és el balanç de l'operació que ha fet caure una xarxa que va estafar dues dones fins a passar per l'actor Brad Pitt.
La investigació va començar ara fa un any quan una dona de Granada va denunciar que li havien estafat 175.000 euros. La policia va localitzar una segona víctima a qui la banda havia estafat 150.000 euros més. Els estafadors feien creure a les víctimes que realment estaven parlant amb l'actor de Hollywood i que ell els proposava inversions. Llanos Olivares és portaveu de la Guàrdia Civil.
Los ciberdelincuentes habían contactado a las víctimas a través de una supuesta plataforma de internet de fans del actor Brad Pitt y las hicieron creer que habían conseguido intimidar con el conocido actor norteamericano. Una vez que se habían ganado la confianza de sus víctimas, utilizaron plataformas de mensajería instantánea para intercambiar mensajes y correos electrónicos, hasta llegar a un punto en el que ellas creyeron estar guaseando con el mismo Brad Pitt. Les prometía una relación sentimental y un futuro juntos.
Durant la investigació del cas es va descobrir que el fill de la dona de Granada també li havia estafat 16.000 euros a la seva mare i també ha estat detingut, tot i que no té res a veure amb el cas.
5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, retirada de carnet i prohibició de portar cap mena de vehicle al capellà de Camprodon, que divendres va provocar un accident i va fugir del lloc dels fets. Girona, Clara Jordan.
Són les mesures cautelars que va decidir el jutge de guàrdia que li va prendre declaració dissabte després de passar la nit a la comissaria arran de la seva detenció, acusat dels delictes de conduir sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària i abandonament del lloc de l'accident. Els fets van passar a la C-17 a Orís, a Osona. Va embestir un vehicle que va volcar i els dos joves que hi anaven van quedar ferits lleus. El religiós va fugir però va haver de parar 10 quilòmetres més amunt perquè se li havia rebentat una roda. La policia li va fer el control d'alcoholèmia perquè van veure que no estava en condicions i van veure que quadriplicava la taxa permesa. El bisbat de Vic, de qui depèn la parròquia de Camprodon, no ha volgut fer cap declaració. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
Puja la pluriocupació a Catalunya. El nombre de treballadors que tenen dues o més feines ha passat de 87.000 a 106.000 en un any.
Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio. La majoria de treballadors que necessiten més d'una feina per arribar a final de mes són dones, com la Ilene Hernández, que és usuària de Càritas.
Entre setmana hago de limpieza, haciendo horas, 4 hores, no diario, sino un día sí, un día no. Los fines de semana sí tengo un trabajo estable, que es de una persona mayor. Entro el sábado y salgo el lunes.
Des de la pandèmia, el nombre de pluriocupats ha disparat un 30% i els sindicats alerten que a molts treballadors els costa aconseguir feines de 8 hores i lamenten també que els sous encara siguin tan baixos. L'Albert Ferrer és de Comissions Obreres.
En aquest país tenim una taxa molt elevada de parcialitat involuntària en aquelles persones que desitjarien treballar jornada completa però no troben una ocupació de jornada completa.
Al conjunt de l'Estat, segons l'última enquesta de població activa, hi ha 585.000 persones pluriocupades, de les quals la majoria, 300.000, són dones. Són el 3% del total de 21 milions d'ocupats que hi ha a Espanya.
Per la mare de salut, els experts preveuen que la intel·ligència artificial provocarà una revolució en la recerca mèdica contra el càncer. Avui és el Dia Internacional de la Investigació d'aquesta malaltia.
Un dels principals avenços que ha propiciat la intel·ligència artificial és l'escurçament de terminis a l'hora de diagnosticar i tractar un càncer. Maria Blasco, directora del Centre d'Investigacions Oncològiques.
Ha accelerat moltíssim el poder obtenir l'estructura de moltes molècules que són importants per al càncer, no? Algo que se tardava abans mesos, inclús anys, ara es pot fer en minuts, no? Amb algoritmes d'intel·ligència artificial.
La intel·ligència artificial ja facilita molts avenços a la recerca i als tractaments oncològics, però Blasco preveu que en els pròxims anys proporcionarà moltes més eines.
Jo crec que sí, estem en la versió punto cero, diguem, no? Estem als inicis de la intel·ligència artificial generativa i jo crec que sí, que va ser una revolució i serà de molta ajuda, no? Per la investigació de moltes enfermetats, en particular del càncer, perquè el càncer no hi ha només un tipus de càncer, hi ha molts tipus de càncer, tant tipus de càncer com pacients de càncer.
Amb l'arribada de la tardor ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. En la primera fase es vacuna les persones que es consideren vulnerables.
Són les que tenen més de 80 anys, les que viuen en residències per gent gran i les dones embarassades. Salut també ofereix la vacunació a les persones que reben atenció domiciliària. Es calcula que a les residències catalanes hi ha 56.000 persones i Cinta Pascual, que és la presidenta de la patronal que les agrupa, fa una crida a vacunar-se.
Tant per a les persones que viuen en una residència com per a les que treballen, com per als familiars que tenen cura als domicilis i als centres de dia dels seus familiars, és molt de risc no vacunar-se. Hi ha molta gent que diu, bueno, això de la vacuna en el nostre sector ens va salvar.
I Albert Om serà el presentador de la Marató de 3CAT, que aquest any estarà dedicada a les malalties respiratòries.
El periodista i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio assumeix el repte de presentar 15 hores en directe el pròxim 15 de desembre. És la segona vegada que ho fa.
Jo la vaig fer fa 14 anys, el 2010, que eren les lesions parvulars en aquell moment. I, clar, és un programa que té aquest punt de nervis perquè veus que, hòstia, hi ha tanta gent treballant. Fan 3.000 actes per tot Catalunya, saps? És una cosa molt sensible.
I la cultura, primera parada a Sant Sebastià.
Pueblos antiguos, la música.
I és que la pel·lícula sobre el món dels toros d'Albert Serra, Tardes de Soledad, encès al Festival de Sant Sebastià, on s'ha presentat en primícia la secció oficial a competició Marta Viana.
El documental que ha estat rodat durant 3 anys segueix el torero peruà André Rocarrey i mostra l'angoixa i el patiment de l'animal, però també glorifica el valor i el compromís del torero.
Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Albert Serra mostra amb un detall i una proximitat mai vistes una corrida de toros. Sang a raig, ulls en blanc i una respiració profunda confirmen el patiment de l'animal, però també elogia el torero, el ritual i l'estètica. Els millors moments, els que grava dins el vehicle que el porta a la plaça amb la seva quadrilla, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
Ostres, no sé, hi ha frases, saps, que realment tenen molta... que venen així, d'una poesia una mica, saps, sí que una mica folclòrica o, diguem, tot aquest univers de l'orca, etcètera, etcètera, però la vida no val nada, ese es el precio, los frentes de l'alma... la veritat plena. I també una mica d'humor, no? Per què no? Quasi al límit d'absurds o grotescos.
Marc, hi ha hagut polèmica a la catifa vermella?
S'ha generat un debat agre entre la direcció del festival i el partit animalista PACMA, que demanava l'exclusió del film. Hem captat el moment en què discutia.
El que está filmando Gaza está sacando un rédito de lo que está denunciando.
La diferencia es que este documental sea algo que denuncie socialmente el maltrato de género y otra cosa es que vayamos con una cámara detrás a ver si en los puños del maltratador hay algo de arte y nos recreemos en cómo salpica la sangre.
Yo cuando veas la película comentamos.
Ja us avanço que la veuran i no els agradarà. De fet, no ajudarà que ningú canviï la idea que té de la tauromàquia. Des de Sant Sebastià, Marc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara teatre. I és que la sala Herbrec Hotel del barri de Sants de Barcelona aixeca el taló aquesta temporada amb un clàssic de David Mamet.
Es tracta de Glengarry Glen Ross, una crítica punyent al capitalisme i a la pèrdua de valors que dirigeix Alec Rigola.
Barcelona, Marta Vives.
Fa més de 30 anys que James Foley va estrenar als Estats Units la pel·lícula Glengarry Glen Ross, que aquí es va traduir amb el títol Èxit a qualsevol preu, amb un repartiment de luxe encapçalat per Al Pacino, Jack Lemmon o Ed Harris. Fa 20 anys Alec Rigola ja es va encarar aquest text brillant de Mamet i el va estrenar al lliure, però ara ho fa amb una versió actualitzada i despullada de qualsevol artifici.
Fa que la història la reconeguis com algo que avui en dia les xarxes socials no para d'estar i no para de dir-se això de que tu pots aconseguir-ho tot amb el teu esforç.
I de fons un missatge contundent contra el capitalisme, la competència desmesurada i la manca de valors. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I llibres, acabem parlant del llançament mundial de l'última novel·la de Sally Rooney, l'aclamada autora del best-seller Gent Normal. Es diu Intermezzo i també arriba en català Montse Camps.
Rooney torna a explicar les relacions humanes a través de dos germans molt diferents que afronten a la seva manera el dol per la mort del pare. L'editor de Periscopi, Aniol Rafel, que publica el llibre en català, explica a Catalunya Ràdio que aquesta és la seva millor obra.
Les primeres ressenyes i crítiques estan coincidint en això, en que aquesta segurament és la millor novel·la de Sally Rooney fins al moment. Sí que és veritat que aquí els protagonistes principals són dos germans, però no abandona les relacions romàntiques.
Intermezzo es publica avui a tot el món, en anglès i altres llengües com el català. L'editorial Random House la publicarà en castellà aquest dijous. Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
És l'actualitat del dia. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
L'esport fa un crit unànim. Ànims, Ter Stegen, mentre que el Mundo Deportivo obre el càsting per la porteria del Barça, una colla de porters, Keylor Navas, Bravo, Massipo, Edgar Badí, els quatre en atur i lliures, un grapat de porters ja s'han ofert al club blaugrana. Santi Noia explica que Iñaki Peña és i ha de ser la primera opció, però que per treure-li pressió estaria bé que el Barça fitxés algun porter més. Un bisturi a la porteria per La Vanguardia, mentre que el periòdico parla del viacrucis de Ter Stegen amb el seu genoll. A OK Diario, el doctor Vicente de la Varga, director del Centre Mèdic Avançat de Medicina Esportiva, pronostica entre 12 i 15 mesos de recuperació per a Ter Stegen. Realment és un avançat, no ha examinat el jugador i ja té pronòstic, un autèntic vident de la medicina. L'Esport també explica que els grups d'opinió pressionen la Porta perquè es sotmeti a una qüestió de confiança, volen que el Barça faci una consulta perquè els socis votin si la Porta ha de continuar. També anuncien a exclusiva que el Barça lluirà un logo de Coldplay a la samarreta al Madrid-Barça. I el Confidencial explica que el Madrid ja no fa soroll. Mucho, mucho ruido. El club ha baixat el volum de la megafonia de l'estadi després que s'han cancel·lat els concerts d'aquest any i tot i que han pujat els decibelis, això sí, dels jugadors madridistes, però contra els àrbitres. I per soroll el que fan de Vinícius. El Marca ja li dona la pilota d'or. Gran portada del diari. Vinícius es vesteix d'or a París. Encara queda un mes pel guardó, però el Marca ja fa soroll.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Claudio Bravo, que es va retirar fa un parell de mesos, va presentar ahir la seva candidatura per tornar al Barça. Difícilment el club blaugrana podrà incorporar un porter de 41 anys, però mentre decideix què fer amb la porteria, no seran pocs els agents que picaran a la Porta oferint els seus porters que ara són a l'atur, que s'acaben de retirar o ja en previsió que puguin venir al gener. Experiències prèvies com la de Boateng o la de Braithwaite recomanen tenir el cap fred i no precipitar-se davant l'urgència, perquè de res serveix incorporar una oportunitat si no té nivell Barça. Per molt econòmic que pugui sortir un porter a l'atur, per molta ganga que sembli, es converteix en un sou innecessari si després no l'has de fer jugar.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Codromí.
Hola, bon dia, Francesc.
Esperem tempestes aquest matí festiu a Barcelona, Eloi.
Sí, n'esperem una altra vegada. No arribaran a Barcelona, probablement, en tot cas ho faran al llarg de la tarda vespre. Sobretot avui quedaran concentrades a les comarques del nord-est, Girona, i a tot estirar el Maresme, el Vallès, algun ruixat també a la zona del Pirineu. Avui, aquest matí, amb força núvols a tot arreu, amb alguna gota passatgera al nord de Catalunya. A partir de mig matí apareixen aquestes tempestes que comentàvem al nord de Catalunya i també a les comarques de Girona especialment, aquí amb màximes de 22 a 25 graus. Però a la resta de Catalunya s'esperen màximes de 25 a 29 graus, i és que en general, al sud i a ponent farà força més sol. Aquests pròxims dies destacarem una pujada marcada de les temperatures que notarem demà i demà passat, però només aquests dos dies, perquè a partir del cap de setmana sembla que torna l'ambient de tardor.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
farem un programa especial des del Palau Robert en el marc del centenari de les ràdios i esperem a partir de les 9.
A un quart d'11, Neus Bonet, Antoni Bassa, Gemma Nierga i Albert Om ens explicaran com es van enamorar de la ràdio i per què la ràdio encara enamora.
L'amor serà, a més, un gènere radiofònic.
Conversarem amb Eloi Vila sobre la nova temporada de Quanta Guerra.
I aquí, mira què hem trobat.
Què dius?
Ivan Lavanda i Mireia Portes ens parlaran de la comèdia de terror que han estrenat amb èxit al Teatre Borràs, Turisme Rural.
Amb les actuacions musicals de Guillem Roma, i la Ludwig Band.
Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3Cat.
I ara entrem al búnquer.
Ah, intenta ser vegà ara. Carden unes hòsties, nano?
Ah, sí? Bacon vegano, 16 euros.
Hòstia, collons, tu.
Ja me'l compro de veritat, no?
Clar, clar.
Que si és vegà has d'anar a buscar bacon, és que tens un problema. Eh?
Clar, els vegetarians i vegans, que aneu a buscar coses que s'assemblen a la carn, no? Si no t'agrada, no t'agrada.
No? Ara volem un frankfurt.
Ara volem un frankfurt. Volem la col en forma d'hamburguesa.
La col té forma de col.
Té la forma que té.
Dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts seran les 7. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Israel llança l'atac més mortífer al Líban en dècades.
Almenys mig miler de persones han mort i més de 1.600 han quedat ferides. El govern israelià diu que l'objectiu és acabar amb la infraestructura militar de Hezbollah. Benjamin Netanyahu demana als libanesos que s'allunyin de les posicions de la milícia.
No deixeu que Hezbollah posi en perill el Líban.
Si us plau, allunyeu-vos del perill ara. Un cop finalitzada la nostra operació, podreu tornar amb seguretat a casa vostra.
You can come back safely to your homes.
I Oriol Junqueras nega cap responsabilitat en l'estructura B d'Esquerra Republicana.
I torna a carregar contra Marta Rovira i els seus afins des de la candidatura alternativa Teresa Jordà. Parla de revenja. Són declaracions de tots dos al matí de Catalunya Ràdio.
Un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés, i que quan vaig sortir de la presó, doncs continués sense saber-ho.
Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell. Oriol Junqueras li va demanar a la Marta Rovira. Llavors, quina és la traïció? Que la Marta Rovira consideri que cal canvi de lideratges?
I mentre Oriol Junqueras nega cap responsabilitat de l'estructura B d'Esquerra Republicana, el govern espanyol revisa a l'alça la previsió de creixement per aquest any fins al 2,7%.
Sí, són 3 dècimes més que en la seva previsió anterior. Avui el Consell de Ministres aprovarà l'actualització de les previsions macroeconòmiques. Carlos Cuerpo és ministre d'Economia en declaracions a Telecinco.
Nosotros vamos a ir en línea de lo que están haciendo los expertos y le puedo actualizar que para este año 2024 elevaremos nuestras previsiones económicas de un crecimiento del 2,4 al 2,7%.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Justícia tanca la investigació interna de les protestes dels funcionaris a les presons sense depurar cap responsabilitat.
Conclou que no calen sancions perquè durant el bloqueig dels funcionaris del mes de març els serveis dins les presons van estar coberts. La síndica de Greuges, en canvi, diu al seu informe que hi va haver el confinament forçós de 4.000 interns i es van anul·lar visites.
I avui també us expliquem que les pluges de les últimes setmanes no omplen els embassaments.
Les conques internes estan ara mateix al 28%, és un punt per sota que fa un parell de setmanes. Montse Alomar, de l'Agència Catalana de l'Aigua, avisa de possibles noves restriccions.
Si es manté la situació actual i la tardor no aporta pluges quantioses importants a les capçaleres, la previsió és que al llarg del mes de novembre probablement s'arribi als llindars que tocarien ja l'excepcionalitat.
I els experts preveuen que la intel·ligència artificial provocarà una revolució en la recerca mèdica contra el càncer.
Gràcies a aquesta tecnologia s'han escurçat ja terminis a l'hora de diagnosticar i tractar un càncer. Maria Blasco, directora del Centre d'Investigacions Oncològiques.
El poder obtenir l'estructura de moltes molècules que són importants per al càncer, no? Algo que se tardava mesos, inclús anys, ara es pot fer en minuts.
I avui que hi ha polèmica al voltant de la presentació del documental d'Albert Serra sobre el món de la tauromàquia, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Albert Serra acaba de presentar Tardes de Soledad al Festival de Sant Sebastià i segurament s'endurà el premi al millor director del certamen. Com era d'esperar, una pel·lícula dedicada a les curses de braus ha generat la repulsió instantània dels animalistes, que, com la majoria dels tòtils, ha jutjat l'obra artística abans de veure-la. Això és una cosa molt comuna dels nostres temps. La gent acostuma a premiar els valors abans de l'estètica. I és un tic perillós, perquè l'art ens ha de mostrar el món, sovint en els seus aspectes més incòmodes. I si els artistes s'haguessin guiat sempre per les convencions socials, avui no podríem gaudir de les noces de Figaro ni del Guernica. Afortunadament, l'Albert s'ha guiat per una història, la d'un torero, que li sembla important pel seu valor ritualic i l'ha plasmada a la pantalla amb un geni fora mida. Sort que, entre tants moralistes, els artistes encara són capaços d'assurar.
I afegim-hi els temes pendents, el que vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir, un exentrenador del Barça va venir a temes pendents per aportar el seu granet de sorra sobre la plaga de lesions que pateix el Barça.
Ah, i això és molt raro, perquè aquesta temporada la preparació física està sent excel·lent, no com l'any passat.
Bueno, no hi torni,
Ai, el sarcasme, sí.
L'Olmo, ara el Malcandré, el Fermín...
Sí, sí. A veure, una mica de raó té,
En 2 setmanes han caigut tots aquests, quina cosa més estranya.
Sí, ara, és una coincidència. Exacte.
Perquè amb la preparació física d'Elite, amb la preparació física de precisió alemana del Hassan Flack... Això no hauria de passar, tot això.
Hansen.
Potser és que l'entrenador ha volgut començar tot
Xavi, ja hem entès el sarcasme.
Què vols dir?
Gràcies pel teu punt de vista.
Ja veureu amb l'Iñaki Peña,
Tu l'has patit,
oi? Va estar 3 mesos allà,
És diabòlic, T'ha tornat un personatge.
Jo la temporada passada,
Te'l vas menjar, Sí, i ell també se'n va menjar unes quantes, sí.
Hansen, que no te passi nada.
Cap a 3:15, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això donarem un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Juliana Canet.
Avui és un bon dia perquè demà s'estrena 3CAT La Travessa, la segona temporada del reality de muntanya presentat per la influencer i comunicadora Laura Escanes. A més de presentar-se digitalment, també comptarà amb una catifa vermella i un esdeveniment presencial, que ens pot regalar molts moments. Programes com aquests fan Catalunya un país més ric i ple, de la mateixa manera que tenir Laura Escanes per terres catalanes és sempre una alegria. En definitiva, demà toca Marató de La Travessa, un programa que fa país i territori de la millor manera.
I el segon motiu, la Maria Nicolau.
Ep, que avui és un bon dia per començar a comprar gènere per l'escudella de Nadal. Sí, sí, no em feu ganyotes. L'octubre ha estat tota la vida un mes inflacionista i com més ens anem acostant a les festes, més s'anirà pujant la mandanga que ens agrada. Tots teniu a casa congeladors de 4 i 5 estrelles. Jo ja hi tinc una bossa ben tancada amb bossos d'espina. Va, que ja tinc mono d'escudella. Una de tuts en de Maitals. Ai, 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 I tell you that the whole game of that big monkey man. Ai, 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 they tell me that the whole game of that big monkey man. I seen a sign of you, I only heard of you.
Doncs amb aquesta cançó arribarem al punt de les 7 del matí. Bon dia, Catalunya! Monkey, 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 monkey